Molt bona tarda. Anem a començar doncs l'acte d'inauguració de la nova seu del GAMAR. En nom de la rectora de la Universitat de Girona els dono la més cordial benvinguda. Sigueu tots benvinguts a la Universitat de Girona, a la biblioteca de la Universitat de Girona i en el GAMAR. En primer lloc té la paraula la senyora Antònia Boix, directora de la biblioteca.
Molt bé, benvinguts al Centre de Recursos de la Biblioteca de la UdG. Jo sé que molts de vosaltres coneixeu molt els centres de recursos pedagògics, els que tenen molt a veure amb l'ensenyament i amb el Departament d'Ensenyament, i molta gent de vosaltres els coneix. El que no sé si coneixeu tant són els centres de recursos per a la recerca i la investigació que des de fa uns anys hem implantat a les biblioteques. Això ha respost a una evolució de l'usuari que hem tingut en base a les directrius de Bolonya, en base a fer l'estudiant més independent, més autònom, menys memoritzador i més cercador d'informació, i que requereix uns serveis especials, uns serveis diferents de les biblioteques clàssiques. Llavors, des dels anys 80, quan van inventar els anglesos, ens els hem anat mirant d'on tros lluny, hem anat investigant. Els seus es diuen Learning Resource Centers, sense posar-hi la part d'investigació, però nosaltres a Catalunya i després a Espanya hem intentat també posar recursos per a la recerca, perquè com sabeu, bueno, jo no sé si molts de vosaltres ho sabeu, no? Tenim una biblioteca digital important que també dona servei virtual a molts dels usuaris de la comunitat universitària. Llavors se'n diu CRAI, Centre de Recursos per a la Recerca i la Investigació. Llavors jo només aprofito per dir-vos que un dels serveis més que oferim, un dels més importants, un dels que tenen més atracció del públic, com estic veient ara, és el GAMAR. I és en base a això que ens vam parlar amb la Maria Antònia perquè vingués. No perquè ens caigui bé, que no és el cas, sinó que era per tenir un servei universitari més a la biblioteca i molt seriós. Jo us podria llegir uns quants serveis que tenim, ara que us tinc tots aquí. A la biblioteca tenim 372.000 volums, 6.790 revistes en paper, tenim 10.000 metres quadrats, tenim 1.754 places, 422 ordinadors, 92 ordinadors portàtils en préstec que han sortit 14.900 vegades. Obrim 348 dies l'any i bueno, els serveis que tenim, a part de tot aquest recursos, són la cartoteca, el Centre de Documentació Europea, el Servei de Gravació i Imatge, el Dipòsit de Documentació Digital i ara el GAMAR. Llavors, com a valor afegit també tenim un servei de formació d'usuaris i infinites coses que no us vull atabalar, però que sí que he volgut aprofitar que esteu aquí perquè sapiguéssiu que, a part de l'usuari intern que tenim de la comunitat, també tenim usuaris externs i tenim usuaris amb conveni amb tots els instituts, i que ens interessarà molt que aneu vinguent i aneu fent publicitat, tant de la biblioteca com del GAMAR. Gràcies per venir.
Bé, en segon lloc, projectarem un vídeo preparat per l'ocasió.
Una de les coses importants que et poden passar quan et fas vell, quan et fas vella, vaja, és veure que totes les coses de la teva vida tenen, en el fons, una relació. Almenys a mi em passa això, les unes amb les altres. Perquè l'origen, vés a saber. Això és un recull de materials, ja ho veus, perquè els nens aprenguin les matemàtiques. Però jo sempre he tingut, des de jove, la convicció que... dues conviccions, vaja. Primera, que les matemàtiques són interessantíssimes, que m'encanten i que són el més maco d'aquest món. Segurament em ve del meu pare, que li agradava molt les matemàtiques. Era enginyer i li agradava molt, però va morir quan jo era molt petita. Però bueno, llavors, de la Montessori em ve aquesta fe en què es necessita material perquè els nens ho pensin. Rosa Sensat era un punt de resistència en l'època franquista, diguem, Vam començar l'any 1965. Jo sóc de l'equip que vam començar, vam ser set, que ens consideren fundadors, i, bueno, junt amb la Marta Mata, que és la que ho liderava, que ara s'ha mort, ja fa 4 anys, i d'ella vaig aprendre moltíssim, i dels altres també, i en allà, doncs, l'objectiu de Rosa Sensat era per formació de mestres, dels que ja són mestres, no formació inicial, formació permanent. Aquesta biblioteca ja acull altres coses que tenen aquesta funció diferent. és perquè els mestres ho puguin venir a consultar i a discutir, i fem reunions de tant en tant, i jo faig una exposició mensual.
Però també s'han demanat que haurien de mirar de fer una mica de coordinació amb...
Són grups que venen de lluny, uns que venen de Manresa, uns que venen del Berguedà, uns altres han vingut de Reus, uns altres de més lluny.
Això terra, i els nens caminant. Clar, quan caminen, giren cap a l'esquerra. Quasi sempre giren cap a l'esquerra, veus? Quan estan aquí també, arriben aquí, giro a l'esquerra. Arriben aquí, giro a l'esquerra. Però quan arriben aquí, han de girar a la dreta. Llavors, la diferència entre un còncau...
De vegades és més col·loquial, perquè em pregunten, aquest dia quasi tots els que van venir eren nous, doncs no et preguntaran gran cosa, però en fi.
He posat dues pinyes aquí sobre d'aquesta ratlla, jo les donaré, veus? Aquestes dues.
Les matemàtiques no són en si mateixes un joc, ni són en si mateixes una diversió, ni les matemàtiques són, ni són fàcils, són difícils, però són assequibles. Ara, l'únic que la gent té la tendència de joc és perquè, tu imagina't un nen que això no li surtis. Jo n'he conegut molts d'aquests, que li costa. Li dones un per més petits, que ja en tenim aquí, veus, aquells són per més petits. I tens la paciència de que vagi fent tota l'escala, i ho vagi fent, i ho vagi fent. I al final se'n surt, i li dones un dels més difícils i ja ho sap fer. Això no es paga amb res. Els nens busquen la seva escapatòria, i això és el més humà que poden fer, i és normal que ho facin. Però llavors van per uns camins que no són... no tenen gaire res a veure amb l'aprenentatge. És com els nens que fan sumes i restes a manta, amb un paper. A centenars n'han fet de sumes i restes a la seva vida escolar. I tot això els porta per un camí que no té gaire res a veure amb la lògica, amb la comprensió, ni amb la intel·ligència. És un camí de la rutina i van fent. Són víctimes del sistema, que dic jo. Per aprendre es necessita rebre i es necessita expressar. L'expressió no és una broma, l'expressió és un acte fonamental d'aprenentatge. Aprendre vol dir tenir un interrogant, el primer. Després una manipulació, una experiència. Però allò ho has de pensar per la teva lògica. Si allò no arriba a passar per la lògica del nen, no és matemàtiques. L'últim procés és l'expressió. Si no s'expressa, està sabut, poder sí, però no del tot. Quan ho hem d'expressar és quan en realitat ho hem d'aprendre.
És veritat que quan jo em vaig jubilar tenia força, o una mica, al cap el currículum de matemàtiques de primària, el que s'ha d'ensenyar durant tota la primària, perquè, és clar, m'hi he dedicat durant més de 50 anys, doncs seria idiota si no ho tingués. Vale. És veritat que jo ho tenia una mica al cap, però jo l'he anat acabant de construir molt més, aquest mateix currículum, amb el Gamar. Jo he après moltíssim de la necessitat de plasmar-ho. Això, plasmar-ho. Aquest voler, com si diguéssim, respondre a totes les necessitats de l'ensenyament de la matemàtica, d'una banda, tenia al cap els temes, i d'altra banda, l'hem intentat fer resumint, tenint molt en compte les necessitats del públic. El nostre públic no són directament els nens, són, en últim terme, els nens, però és sempre a través dels mestres. Llavors, doncs, a través dels mestres hem anat detectant quines coses fallaven, a més dels mestres i de la nostra mateixa experiència personal, dels 3 o 4 que treballem més aquí. Jo faria uns 3 capítols. Confecció de materials, que va molt lligat amb posar-los, inclou posar-los a la web. Després, els prestatges, les lleixes, les prestatgeries que veiem, com es munten, com... O sigui, l'organització de les lleixes. És un altre capítol de feina molt gran. I la formació de mestres, el com arriba això en els mestres, és un altre capítol. Primer, doncs, hi ha això de fer materials. El material és un gros capítol. Fer materials. Per fer materials, doncs, es recullen idees de materials que existeixen, o d'una fitxa de treball que veus, o d'una llumeta que se t'encén quan et lleves al matí, o d'uns mestres que han vingut i s'han engreixat i han dit que no sabem com fer tal cosa, saps? De reunions, de coses, jo què sé, de gent que coneixem. En aquí hi juga un paper molt important el que en diem l'equip assessor. Llavors, aquesta recollida de materials consisteix primer en una recollida d'idees, després en una confecció física dels materials, a base doncs, de... Jo sempre dic que el més important és retallar cartolines, ho dic en broma, però és sinònim d'una cosa fàcil, ja t'ho deia l'altre dia, això, Una cosa fàcil, però nosaltres ho fem. És indispensable una plastificadora.
Hi ha escoles que treballen la fusta, o la nostra escola treballa la ceràmica. Què puc utilitzar amb la mà perquè els nens ho entenguin, no? Perquè és a través de l'experimentació que els nens puguin descobrir aquell concepte. Dic que això poden utilitzar que o de formar un fang o agafen plastilina de formacions elàstiques, o això, agafar un tall de fang o plastilina i agafar i tallar-la i les seccions del cilindre, si el tallen per aquí surt un cilindre, si tallen per aquí sortiria un rectangle. Jo m'imagino tot aquest material a l'aula i tu te l'imagines com a servei als mestres perquè l'apliquin a l'aula, que és una miqueta diferent.
Sí, té una certa...
Els educadors avui dia, curiosament, cada vegada van sent més també grups de pares. S'està creant un moviment extraescolar, diguem, o de gent... Jo en dic antiescola, però no els agrada més antiescola, la qual ho trobo molt bé. És un altre nom que no em surt mai. Escola alternativa o alguna cosa així. Amb els mestres els hi direm a tal lloc, ja tota la prestatgeria de didàctica de les matemàtiques, aneu a consultar. Però és diferent dir això, o que un que està interessat en un tema, com pot ser, per exemple, l'ensenyament de la probabilitat, doncs dir, hi ha tal llibre i tal llibre, busca'ls en allà.
En tercer lloc, doncs, té la paraula la senyora Maria Antònia Canals, directora del GAMAR i protagonista de l'acte d'avui.
Bé, bones tardes. Ja, com que ja m'heu sentit molt, ara ja entro així, ja esteu una mica cansats de sentir-me, però en fi, jo ara només vull dir-vos que realment estic una mica impressionada, em penso que és fàcil de veure, i de tanta gent aquí, i sobretot voldria fer constar com hi ha molta gent que representa col·lectius. En primer lloc hi ha digníssims representants de l'equip rectoral, en primer lloc que representa la rectora i altres, i perdoneu-me que no faci el protocol que convé, però jo vaig al gra. Després hi ha de la Facultat d'Educació, Paco Jiménez, que és el degà, de la Facultat de Pedagogia també, hi ha persones de l'ADEMGI, que representen ADEMGI, que és l'Associació d'Ensenyants de Matemàtiques de Girona, que vàrem començar l'any 1993. Hi ha també representants del grup Perímetre, o se suposa que hi eren, i del grup Asimètric de Manresa. Hi ha molta gent també en relació... I de la FEMCAT, perdó, també havia venir una persona de la FEMCAT, que és la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de la Matemàtica de Catalunya, que també la vam començar l'any de la Catapunt. Bueno, i llavors hi ha molta gent també en relació a la meva trajectòria personal, és veritat. En primer lloc hi ha la família, hi ha la Teresa Codina de l'Escola Talita, on jo vaig aprendre el que era fer de mestra. Hi ha representants de Rosa Sensat, que ja sabeu que jo encara hi soc, a Rosa Sensat, que hi soc des del seu començament, des de l'any 65. Avui és un dia en què jo trobo a faltar la Marta Mata, sigui dit de passada. Hi ha també antics professors i antics alumnes de Toni Guida, que és la meva escola de Barcelona, per la qual tots els que em coneixeu sabeu que tinc una feblesa especial. També hi ha dues companyes aquí davant de quan vam estudiar juntes la carrera de matemàtiques. Això es remunta a l'any, vam començar l'any 1947, imagineu-se, començar, i vam acabar quan vam poder. Bueno. En fi, hi ha alguns boníssims amics personals que jo he fet aquí a Girona des que visc aquí. També hi ha companys de la Universitat de Vic que han vingut amb molt de gust, jo també hi havia treballat, i algun de la Universitat de Barcelona, la Carme i en Claudi Alsina. I després he procurat avisar a tots els que he pogut, perquè molts no conservava el telèfon, que han treballat al Gamar. Han treballat com a becaris o bé com a professionals, o molts dels que esteu aquí és perquè heu treballat allà. Entre ells hi ha en David, que és el primer becari que vaig tenir, que ell i jo vam obrir les portes del Gamar. I llavors també hi ha membres, quasi tots els membres dels dos consells que regeixen el Gamar, el consell assessor i el consell gestor. I, en fi, després de tota aquesta gent, què us he de dir? Doncs a tots us he de dir moltíssimes gràcies d'haver vingut, és clar. I això ho voldria detallar una mica més. Si em descuido algú, de tota manera, disculpeu-me, jo no voldria descuidar-me ningú, espero que... M'he fet una llista, però no se sap mai això de les llistes. Bueno, a tots i totes vull dir-vos que us agraeixo molt la vostra companyia en aquest acte. El Gamar aviat complirà 9 anys d'existència i la feina resulta que com més avança, més n'hi ha. És una mena de misteri. En comptes d'anar-se acabant, que hi ha coses que quan te vas acostant al final o vas avançant, notes que es van complint. Doncs no, el Gamar té una altra mena de dinàmica. Com més avança i passa el temps, més es ramifica i més coses surten i més contactes surten i més gent que coneix i més gent que ve, i llavors es va augmentant. O sigui, és una feina d'aquest tipus. Com més s'avança, més es veu que s'ho comencin a pensar els que em succeiran aviat. Bueno, els nens, això passa també, que es van creant noves necessitats, això passa també amb els nens i nenes que es fan grans i creixen, oi? No, no, els pares ja esteu acostumats a no dir ara ja estaré tranquil. No, 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 com més vagi creixent, més es van complicant les situacions, no? Bueno, la feina que s'ha fet, us l'agraeixo perquè crec que s'ha pogut fer, la feina que s'ha fet, la que s'està fent i la que es farà, crec que es pot fer i espero que se seguirà fent gràcies a aquest suport col·lectiu. Això és una cosa que és com impalpable, però la gràcia d'avui és que ho veiem amb els ulls, com els nens quan veuen el material i ho entenen, doncs igual, ho veiem. Aquesta mena de suport col·lectiu, no mena, aquest suport molt autèntic de tots vosaltres, crec que és el que aguanta el Gamar, el que ens aguanten els que hi treballem i el que aguanta a la universitat també. Aquest suport, jo el que he rebut col·lectiu des del començament, el podria resumir en tres, en algunes etapes. Primer, evidentment, el Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat i la Facultat d'Educació i Pedagogia van ser els primers que van acollir el Gamar i, bueno, la universitat com a tal, el rectorat, evidentment. I que això va venir a partir del Premi Jaume Vicenç Vives, això ja ho sabeu, i si no està escrit en un paper que després podeu agafar. Bueno, aquests, doncs, són els que primer em van acollir, però després també hi va haver suport de la Generalitat, que durant 3 anys em va donar, i actualment hi ha suport de la Fundació Girona Universitat i Futur. A tots aquests vull dir el meu agraïment, però avui és el dia de dir-lo especialment a la biblioteca. De la biblioteca, aquí hi ha molts companys que són els meus actuals companys de treball, els que treballem aquí a la biblioteca cada dia. Uns de tarda, uns de matí, uns de caps de setmana, jo els conec a tots, els arreplego tots. Bueno, a la biblioteca li he de dir, sobretot, gràcies d'haver acollit el gabinet i haver-li donat no solament un nou local, que els que heu vingut a veure ja ho heu vist i ja ho he. Ara sí que està, que tens una mica més d'espai, encara en falta, No, en podríem tenir 4 vegades, però bueno, no és el moment. Doncs, Sí. Però, sobretot, que també li ha donat un nou impuls. El fet de poder venir els dissabtes ha estat molt important. La prova és que els dissabtes és el dia que ve més gent, perquè és clar, la gent que venen una mica de lluny, eh? I en fi, bueno, doncs a tots voldria dir el tracte de la biblioteca ha estat no només bo, ha estat entranyable, les coses com siguin. Bueno, gràcies per tot aquest suport, doncs, de tots vosaltres. Penso que bueno, no sé com dir-ho, com ho podríem dir-ho, no sé, penso que el repte que té el Gamar per endavant i que tots hem de tenir és el de fer tots els possibles perquè l'ensenyament de les matemàtiques millorin a casa nostra. És una cosa que no la veurem, eh? Vaja, jo no la veuré, però potser vosaltres tampoc, eh? Ni aquests tan jovenets que hi ha per aquí, eh? Però això no hi vol dir res. Les èpoques històriques són molt més grans que les vides de les persones, no? I potser no ho veurem, però es realitza o no es realitza. Hi ha dues opcions només en aquest món. I el Gamar està fet per intentar que l'ensenyament de les matemàtiques millori, vagi millorant una mica en el nostre país. Bé, només us volia dir a tots moltes gràcies per ser solidaris d'aquest desig del Gamar.
Bé, doncs ara tindrà lloc la lliçó inaugural que anirà a càrrec del senyor Anton Aubanell, professor de la Universitat de Barcelona i director del CREAMAT, i que ens parlarà de les matemàtiques que entren pels ulls. Aquest és el suggerent títol de la lliçó inaugural. Demanaria a l'Antònia Ganal si ens fa una presentació més personal del conferenciant i del professor que farà la lliçó inaugural.
Bé, doncs, em plau molt de presentar-vos l'Anton Aubanell, un bon matemàtic, un bon company i un bon amic. L'Anton va néixer l'any 1954, fill d'una família...
Està dit.
Ell m'ho va dir, suposo que és veritat.
Això no ho saps.
D'una família de pagesos i pescadors del Maresme, de Malgrat de Mar, i després va estudiar la carrera de matemàtiques a la Universitat de Barcelona, i després és catedràtic d'un institut, de l'Institut de Sa Palomera, de Blanes, i també és professor de la Universitat de Barcelona, que això té la seva gràcia, eh? Perquè el van anar a buscar expressament que anés a fer una classe, això, deixa'm explicar, de la Universitat de Barcelona, perquè a la carrera de matemàtiques, i ell va dir que si era una classe de didàctica sí, que si era de matemàtiques no, i llavors van haver de crear una assignatura especial, una optativa de didàctica de les matemàtiques per poder pescar l'Anton, eh?
Això no t'ho he explicat, eh?
Què?
Això no t'ho he explicat així.
Tu m'ho vas explicar?
Fa temps.
Ah, però està passat per la meva fantasia,
no, potser. No, més o menys. Està bé.
Tot és possible.
No, està bé.
Jo accepto el risc d'equivocar-me, però... Bé, doncs, i actualment també, de part de la Generalitat, deu tenir llicència, deu tenir excedència o el que sigui, fa una feina molt important que l'han nombrat responsable del CREAMAT. El CREAMAT és un centre de recursos, magno centre de recursos a nivell de tot Catalunya, no? De matemàtiques, per l'ensenyament de les matemàtiques. I també col·labora moltíssim en el Museu MACA, que es diu, de Museu de Matemàtica, que va estar per aquí a Girona un dia i que potser alguns vau tenir l'ocasió de visitar, i que ell n'és vicepresident. Bé, però a part de tot això, és un excel·lent amic, és una persona apassionada des de sempre, abans de tenir tots aquests càrrecs o aquestes feines, de sempre havia sigut una persona apassionada per ensenyar les matemàtiques a partir de material. I clar, per mi això era prioritari, no? Era molt important. I quan el Gamar vam decidir començar, vam agafar un cotxe, en David de la Higuera, l'Àngel Alsina, que és, també era professor, company meu a la facultat, i jo, i vam anar a casa l'Anton perquè ens aconsellés com ho havíem de fer. Amb això penso que queda molt definit que l'Anton sempre serà un recolzament que tenim a darrere, un referent per nosaltres. Bé, doncs aquí us el deixo, que ara ens hem de divertir veient les matemàtiques com entra molt.
Vam venir a casa i vam estar una tarda apassionant, somiant, qui ens havia de dir que avui seríem aquí, però el referent per mi és la Maria Antònia, com suposo que queda molt clar. El món de la didàctica és un món, com tots, que és un marc de navegació complicada i a vegades els fars doncs són importants. I la Maria Antònia és tot un far per nosaltres i un referent molt clar. No només perquè aguanta quan el mar està tranquil, sinó perquè saps que ha aguantat temporades llargues de tempestes fortes. Per tant, Maria Antònia, gràcies. Gràcies per la presentació i sobretot gràcies per l'amistat. Bé, jo, escolteu, voldria... La Maria Antònia em va dir, diu, escolta, fes allò de bombolles de sabó. Jo em dedico a fer bombolles de sabó, això no ho sabeu, però això ho havia d'haver dit, perquè... No cal, que no, així... Bé, i ara no n'hi ha, però no patiu, ja anirem planant això de coses. Va dir, fes bombolles de sabó, però jo és que sabia que algunes persones d'aquí ja les heu vist i pensava, quina vergonya, tornar a fer bombolles, no? I fer bombolles, però amb altres coses, d'acord? En primer lloc, dir que quan es parla de material manipulable, el referent indiscutible és la Maria Antònia i el Gamar. És a dir, encara que el CREAMAT sigui un centre gran, com ha dit la Maria Antònia, realment és un germanet petit del Gamar, perquè d'alguna manera ens inspirem molt en el que es fa aquí. Som d'alguna manera complementaris, nosaltres també hem treballat temes audiovisuals i temes d'informàtica, i per tant per nosaltres és un referent. Bé, però vaja, compartim amb la Maria Antònia el fet que ens agraden els materials manipulables. I per tant avui manipularem per crear conceptes matemàtics, no? És evident que hi ha moltes maneres d'ensenyar matemàtiques, és evident, i que s'obtenen també resultats diferents, això també és evident. A vegades sembla, només ho sembla, que les matemàtiques visquin en aquest espai, en aquest ecosistema bidimensional que anomenem pissarra. Avui no ho viuran, avui viuran en tres dimensions, intentarem que sigui així. A vegades també sembla que les matemàtiques siguin repetitives. Hi ha alumnes que els hi sembla. A vegades sembla que els professors de matemàtiques, malgrat el nostre somriure, siguem avorrits. No? Però hi ha molts mestres que s'esforcen cada dia en fer les matemàtiques més vives. He buscat imatges d'escoles de Girona, de la província de Girona, més manipulatives. Aquesta no és de Girona, és una imatge holandesa, d'una classe holandesa de l'any 1930. Més aplicades, escola molt estimada per la Maria Antònia de Santa Eulàlia de Riu Primer. Més visuals, un treball excel·lent fet per la Carme, que ve aquí present, no, en col·laboració amb el CREAMAT. Per tot aquest professorat, que és molt, el Gamar és un referent. I per això avui creiem que havíem de mostrar una imatge, això, visual, viscuda, aplicada, manipulativa de les matemàtiques. Molt bé, és a dir, presentar les matemàtiques en 3D i amb els 5 sentits. I això és una cosa que hem de discutir. Jo ara venia pensant, si quan dic això algú em diu, i per l'olfacte, me posaria en un compromís, hauríem de reflexionar. Com fer matemàtiques per l'olor? Això encara no ho hem descobert. Bé, no sé. Molt bé, doncs escolteu, dit això, podríem començar, us sembla? Bé, m'ha dit la Maria Antònia que havia deixat tot allà per no distreure mentre es feien els discursos, jo ho he fet. Per tant, m'haureu d'anar perdonant que vagi anant a buscar l'atrezzo en aquell costat, d'acord? A veure, en primer lloc, si us pregunto una roda, com es mouen els punts d'una roda quan la roda gira, què direm? La majoria de persones dirà, giren, no? Però en canvi, necessito... Escolta, pots venir, sisplau? T'he agafat aquí. Bé, pots agafar la roda? Bé, jo aquí tenia... El problema és que ara no ho trobaré. Aquí, Agafem, posarem això així. Sí, i agafarem un rotulador que els he deixat ordenadets. Aquí, val. Gràcies. Un rotulador. I això. I si us sembla, ho enganxem. Farem una cosa, jo vindré aquí, no cal que ho enganxem. Ja no us faré cap truc, no patiu. Si nosaltres agafem el rotulador i el lliguem amb un punt de la roda, per exemple aquí, us sembla? Jo no me mouré, Val? Jo aniré seguint. Tu fes girar, com te dius?
Dolors.
Dolors, Dolors, podríem tirar-ho més cap endavant, perquè si no m'allargaré jo. Bé, jo poso el rotulador aquí, Si voleu poso un senyal aquí, Val? El sempre el tindré aquí, d'acord? Per veure què fa aquest punt quan la roda gira. Normalment pensem que el punt gira, però no és del tot exacte. I veureu, posarem així, endavant, Rosa. Ui, corre molt la Rosa. Un moment, jo ja estaria aquí, ja us ho imagineu. Heu vist la trajectòria que fa el punt? No gira, sinó que fa una corba com una espècie de tros de paràbola, que no és una paràbola, i que s'anomena una cicloide. És divertit. Quina emoció, Rosa. Clar, per tant, a partir de la realitat hem arribat a una corba, no? Escolta, la fórmula que donaria els punts d'aquesta corba és complicada, no? Però llavors ja podem treure això, Rosa. Ara farem una cosa. Ara, tu, Rosa, em podries ajudar, què et sembla? Ara veieu això d'aquí, aquesta cicloide l'agafarem i la posarem així. D'acord? Al revés. Val? Té, tirem-ho cap allà, això. I ara porto la cicloide. Què us sembla? Val? Es veu més o menys? Sí, no? Si voleu la poso allà dalt, que es veurà millor. Molt bé. Això no em feu cas, d'aquest tros d'aquí darrere. Això és una part, és un objecte del Museu de Matemàtiques de Catalunya, que realment és maco que també estigui present d'alguna manera, físicament, amb una cosa així. Bé, doncs, aquella corba que hem fet amb la Rosa, la corba que fan els punts del perímetre d'una roda quan giren, és aquesta. I ara podem demanar alguna pregunta respecte a aquesta roda, no? a aquesta corba. Per exemple, suposeu que jo tiro una bola per aquí i per aquí. Posaré el màxim pendent aquí, veieu? Això és... Veieu el màxim pendent que puc donar aquí, Anem a veure. Rosa, sisplau. Us va malament que sigui la Rosa la meva... Poses la mà... Ai, Dolors, dispensa. Dispensa, jo... Així, m'he dit... Dolors, doncs posa la mà aquí. Ara, s'admeten apostes, Quina serà la pilota que arribarà més aviat a la mà de la Dolors? Què us sembla? Això ho ha de fer un mateix per deixar-los anar de cop. Quina serà? La blava o la vermella? Aquí podríem votar, El que passa és que la ciència no és democràtica, però bueno. Un, dos, tres. Ei, perdoneu. Això ha sigut... No em feu cas. A veure, un moment. Un, dos, tres. De molt ha guanyat la blava. Efectivament. Efectivament. Per molt pendent que hagués tingut aquesta, sempre guanyaria la cicloide. La cicloide és la corba de descens més ràpid. Ah, que és maco, això. És a dir, si nosaltres fóssim, si fóssim aquests que fan skating, el que voldríem és tenir cicloides. Per tant, a l'Ajuntament reivindiquem cicloides per fer allò, Bé, però hi ha una altra cosa meravellosa d'aquesta corba, que és una cosa que en diuen tautocrona, perquè és una cosa curiosa. Qui creieu que arribarà abans al mig? Dolors, posa la mà al mig. Sí. No, ben bé al mig, aquí. Qui arribaria abans al mig? Per exemple, aquesta bola o aquesta? Veieu aquesta o no? La veieu, la vermella, que la deixo aquí? Qui creu que arribarà abans? La blava. Tu creus que arribarà la blava? Per què ho creus? Perquè agafa molta acceleració d'entrada, no? Però la vermella està més a la vora, no? Un, dos, tres. Exactament igual. És a dir, això és magnífic. El deixem des del punt que vulguem, la bola tarda igual per arribar. Perquè si està més lluny, té més pendent i per tant li dona més força. M'enteneu, no, el que vull dir? Això és meravellós. Bé, per tant, hem sortit d'una roda d'una bicicleta i hem arribat a unes propietats relacionades amb la velocitat. Val? Bé, continuem. Sí, jo he volgut posar aquests experiments perquè a vegades, em sembla que és complementari del que deia la Maria Antònia, a vegades sembla que els objectes així, per fer matemàtiques, són només objectes per fer primària o infantil. No! Els materials es poden fer a la universitat tranquil·lament. Jo ho reivindico, això, que sí, Maria Antònia? I per això, bueno, també aquest tipus d'exemples és important, i això entra pels ulls. Bé, i del temps mínim a la longitud mínima. Aquí gastàvem el mínim temps, no?, de recorregut. Anem a la longitud mínima. Imaginem-nos que hem de fer una carretera, o que hem de fer un hospital al mig d'aquestes tres ciutats. Un aeroport. Fiquem un aeroport. Figueres, Ripoll, Santa Coloma. Us imagineu? Clar, on l'hem de fer? Suposem que els terrenys valguessin igual per tot i que l'única cosa que comptés és la distància que hi ha de l'aeroport a les tres ciutats. No? Bé, el podríem fer aquí, o aquí, o aquí, no ho sabem a on, d'acord? No ho sé, tenim temps, puc fer-ho amb temps una mica, això? Perquè voldria fer un roleplay, voleu fer una mica de teatre? Espereu-vos un moment. Això no ho volia fer, però tinc una corda per aquí, però... Tinc la corda. Ai, no, si la tinc allà, dispensa. Necessito l'alcalde de Figueres. Qui vol ser l'alcalde de Figueres? Dolors, tu l'alcaldessa de Figueres. Va, vols ser tu l'alcalde de Ripoll? Posa't per aquí, per exemple aquí. I ara necessitem... Pímia, vols ser l'alcalde de Santa Coloma? Perfecte. Bé, us poso... Antònia, aquí mateix, ja està bé. Intentarem fer un triangle que no sigui obtusangle. Veniu, sí, és més o menys, bé, està bé. Poso, Ripoll, a les teves mans, Santa Coloma, a les teves mans, agafeu-ho fort, perquè ja sabeu, i els tres alcaldes se'n van a veure el ministre de Fomento, i li diu, és que nosotros es que queremos un aeropuerto, ¿sabes? I el ministre de Fomento diu, entiéndanse ustedes con la ingeniera. Tu saps l'enginyera, te va bé? Sí? O ja vas amb la màquina... Sí, va. I llavors, o Miquel. Bé, que sigui Miquel, vine Miquel, home.
Miquel, vine.
Bueno, és que... Va, vingui. Vine cap aquí. Tu, bueno, al mig, tu posa't... A veure, tu vine cap aquí, es veu que es coneixen elles dues, ja havien quedat que li faria l'aeroport a la vora Santa Coloma. Aneu, elles, posa't aquí, sí. Ja hi havien quedat, ahir van anar a sopar. Llavors, bé, comença parlant el nostre amic de Ripoll, no? I diu, mire, jo és que lo que quiero es, clar, l'aeroport poseu-lo a algun puesto, però jo quiero una carretera que vaya de Ripoll a l'aeroport. I l'enginyera, que sempre els diu que sí, els alcaldes, després fa el que vol, però bé, després fa una carretera de Ripoll a l'aeropuerto. I després vens tu, que ja estàs ben assessorada, dius, no, mira, jo quiero una carretera de l'aeropuerto a Figueres i de vuelta, no me l'haga usted de un solo sentido. Ja m'entens. I llavors, doncs sí, veieu, cap amunt i cap avall. Tu ara ja estàs preocupat, perquè dius, a veure... Bueno, deixem-ho aquí, deixem el nou salabat siga Déu, ara ens venia una mica de feina. I ara ve Santa Coloma, no? Tu eres?
Sí, Santa Coloma.
Doncs Santa Coloma què diu? Tu vols una carretera per anar, posa't allà, veràs, per anar de l'aeroport a Santa Coloma i per tornar.
Torno també,
va. Sí, home, escolta. Molt bé. I ara tu ràpidament demanes la paraula. I què dius? Tu vols tornar? És evident, sí. És evident. Però en aquell precís moment, en aquell precís moment, arriba la ministra d'Hisenda, que serà vostè. Quina és la funció dels ministres d'Hisenda? Estirar del pressupost. Estirar del pressupost vol dir que a l'aeroport els hi costarà igual on te'l fagin, però el circuit de carreteres interessa que sigui el menor possible. Esteu d'acord o no? Llavors, ara intentarem fer un exercici. Els alcaldes, agafeu-se bé al poble, i llavors ells no es poden moure, però perquè les ciutats no es mouen, però les aeroports sí que es mouen, perquè encara és un projecte. Llavors, tu i jo anirem movent l'aeroport fins que en aquest sistema de fil s'hagi tret al màxim. I tu vas estirant a poc, perquè que no fos que es moguin a les ciutats o que els alcaldes perdin. Val? Anem fent. Ara tu vés estirant, ja veuràs com jo faré que els fils corrin. Que em vas traient?
Sí.
Ara venim cap aquí, sento el sopar d'ahir no et va servir, ja ho veus. I hi ha un moment que ningú es pot moure, ho veieu o no? Els alcaldes preocupats, que perden la ciutat, ja no es pot moure. Aquest és un punt meravellós, és un punt únic. És el punt tal que la suma de distàncies dels tres vèrtexs és la mínima possible. Aquí hauríem de fer l'aeroport, hauríem de fer un hospital, per tal que la suma de les carreteres fos la mínima. Acabem de fer un roleplay, que entra pels ulls, i que es veu molt clar, doncs, aquest punt, no? És clar que em dieu, Anton, hi ha algun altre sistema per trobar aquest punt? Sí, amb regla i compàs es pot trobar, però de manera molt elemental. Però hi ha un sistema encara més divertit, amb sabó. M'ho deixeu fer? Anem, felicitats, aplaudim a les alcaldes, enginyers,
Vols que t'ho desentorganiguem
nosaltres? No cal. Ja veràs, ara em necessitem l'aigua. Vaig fent, Bé, aquí tenim 50% d'aigua, 40% sabó, 10% de glicerina. Llavors, a l'aigua amb sabó, a qualsevol líquid li passa una cosa. Les molècules de líquid, en general, són tímides. I, en general, sempre són tímides, per dir-ho així, volen ajuntar-se. D'aquesta propietat, els físics en diuen tensió superficial. De manera que volen que la superfície que es mostri a l'exterior sigui la mínima possible. No? Això podem, d'alguna manera, veure intuïtivament. Si agafem un objecte didàctic tan cutre com aquest, suposo que no cal que el descrigui. Maria Antònia, jo sempre t'he dit que hem de fer un dia un escrit sobre elogi al cutrerio didàctic. Això està de fer. Bé, el veieu, no? Posem-ho aquí dintre. Ho vols fer tu, Dolors?
Home,
A veure, Dolors, tu poso aquí, te quedaran les mans fines de la glicerina, no pateixis, a fons, i ara traiem-ho. Ei, què ha passat aquí? A veure, mou així, una mica així, tic. No tant, així. Què ha passat? Escolteu, heu vist el que ha passat? Aquest fil ha anat amunt. Tu ets amiga d'en Harry Potter, d'en Merlí?
Sí.
Molt bé. Clar, jo li dic, no, vés avall, maco. I ell diu, no, vés avall. I ell diu, no. Què està fent el sabó? Què estan fent les molècules de líquid? Són tímides i s'ajunten, redueixen la superfície. Veieu, no? Això és degut a la tensió superficial. Passa amb qualsevol líquid. El que passa és que quan tirem sabó, llavors logrem fer làmines. Si no, s'ajunten tant que formen esferes, perquè l'esfera té una propietat interessantíssima, que entre totes les figures tridimensionals d'un volum donat, l'esfera és la que té menys superfície a l'exterior. És a dir, si jo agafo un metre cúbic en forma de cubet, o un metre cúbic en forma d'un poliedre, o un metre cúbic en forma d'esfera, la que té menys cap a l'exterior és l'esfera. Per això, quan tenim fred, què fem? Ens esferifiquem, no? Sí o no? No ho va descobrir en Ferran Adrià, això de l'esferificació, Bé, no?
Bé.
Veieu? Aquests experiments es poden fer tranquil·lament a casa i demostren la timidesa de les molècules de líquid que es volen ajuntar. Endavant, mira. Ua! Que bé. Mireu una altra cosa ben cutre. Mireu. Espereu, encara no, però va perdent aigua. Ai, buah! Ho heu vist? Ho heu vist el que ha passat? És molt bo això. És molt bo perquè d'entrada no ho feia. Ho heu vist? Però perquè estava la palleta de baix carregada d'aigua. A mesura que la palleta de baix ha anat perdent aigua, la força l'ha tirat amunt. Això és molt maco. Per tant, no us he enganyat. Les molècules són tímides i es volen ajuntar. Allà hi ha una tovallola. Bé, per tant, les superfícies que formin les molècules sempre seran les menors possibles. I direu, i per què ara passem de l'aeroport en aquí? Per una raó. Observeu, hem fet aquest trasto, dos d'això de plàstic, amb tres pirulos, sí o no? Si posem això aquí dintre, quina figura donarà? Podríem conjecturar, no? Molta gent, sobretot els nanos joves, te diuen, donarà un triangle. Veritat o no? No tenen en compte que es comprimeix al màxim la superfície. I per tant dona una figura tal que les parets de líquid siguin les mínimes possibles. Però, a vegades queda una bombolla. Que les parets de líquid siguin les mínimes possibles. A veure, engegarem això. Mireu, senyores i senyors. Ei, perdoneu. Ara posem només... Mira, i saps què farem? Posem això aquí davant. I ja està. Què us sembla? Quina meravella. És a dir, com que aquestes parets, això són parets, aquí són parets verticals, aquí són línies, longituds, no? Per tant, si les superfícies han de ser mínimes, vol dir que aquesta longitud més aquesta, serà la mínima possible. No ho trobeu meravellós? Aquest és aquest punt que havíem trobat de l'aeroport. És el punt de Fermat, en honor a Pierre de Fermat. No és cap d'aquells punts que estudiàvem quan érem petits, el baricentre, l'incentre, res, no, és un altre. Però no us ho perdeu. Una cosa magnífica. Aquí tinc un 120 grauòmetre. És a dir, un angle de 120 graus. Mireu. Exactament 120 graus. Bé, ho posaré bé perquè es vegi bé. Exactament 120 graus. I exactament 120 graus. Ens hem de preguntar, és que el sabó sap matemàtiques? És una cosa que s'hauria de veure. Estem treballant, per tant, amb distàncies mínimes. Molt bé. Ara tornem aquí. Molt bé. Sí, és que anem alternant. Val. Bé, si per cas fem una cosa. Mentre això s'engega, ja que parlem de triangles, deixeu-me fer una qüestió, plantejar un tema que també és una mica assombrós. Us explico un experiment que hem fet fa uns instants abans de començar. He demanat a 6 voluntaris, veritat o no, voluntaris del tot, que sí? Val? Els he donat a aquestes 6 persones, perdoneu, que tinc per aquí, un triangle equilàter tallat amb un paper. Tots tenien el mateix triangle. I els hi han demanat que escollissin un punt al mig, cada escollit el punt que ha volgut. I els hi hem demanat que busquessin les distàncies des d'aquest punt a cada costat, amb línia recta, perpendicularment. No? Clar, són distàncies que cada un ha tingut les seves. I llavors els han sumat. O, assombrós, els hi ha donat el mateix. No ho trobeu magnífic? I realment hi ha hagut un equip aquí que ho ha fet, i que m'han dit que havien descobert fins i tot quin era aquell número que els havia donat. On era aquella noia que hi havia aquí, que m'ho ha dit? Ei, quin era? Què et donava? Què heu comprovat que us donava? L'alçada. És a dir, tu agafa qualsevol punt que hi hagi per aquí dintre, busques les tres distàncies i la suma dona l'alçada. Jo aquest teorema no el coneixia. A mi m'ho va explicar en Claudi Alsina, Claudi? Però el que em va explicar més en Claudi Alsina va ser una demostració magnífica visual, una demostració sense paraules, que d'això en Claudi realment en sap moltíssim. Aquí tenim un punt, us ho imagineu? A dintre un triangle equilàter. Veiem per aquí, és evident que això és equilàter, perquè prové del triangle inicial equilàter. Llavors aquí fem un altre triangle, que també serà equilàter, i aquí tenim les tres distàncies que els nostres amics han sumat i que cada un els hi donava igual, a tots els hi donava igual. Ara ja callo, deixo que parlin els objectes.
No, 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 no.
l'altura. Ok. Bé. És una propietat de triangles. Aquesta demostració és tan rigorosa com si planéssim 10 pissarres. Ah, que sí, Antònia? El que passa és que si planéssim 10 pissarres semblaria... però així es veu igual. Bé, aquí acabo això, ara que tenim la pantalla. Suposo que hem descobert que... deia, preguntem un sabó. Us sembla? Bé, i ara aquest punt era el punt de Fermat, ja ho hem dit, i ara voldria fer... Aquest teorema es diu teorema de Viviani, ve després, però per guanyar temps l'he adelantat. I ara voldria fer una altra propietat. És un altre trasto d'aquests. Aquest és nou, Maria Antònia. Aquest és nou. Us ho explico. Mireu, hi ha un triangle que es diu triangle òrtic. Agafem un triangle, qualsevol, i busquem les tres alçades. Veieu? L'alçada va d'aquest punt, perpendicularment a aquest costat, l'altra alçada, que es troben a l'ortocentre. Llavors assenyalarem aquests tres punts amb què les alçades tallen en el costat oposat. Molt bé. I ara unim aquests tres punts i queda un triangle. Bueno, dius, mira, pobret, és un triangle innocentón que té un punt sobre aquest costat, un punt sobre aquest i un punt sobre aquest. Únicament que és un punt molt especial. Són els peus de les alçades. Doncs passa una cosa extraordinària en aquest triangle. Us en recordeu que el punt de Fermat feia mínima la suma de les tres distàncies? Doncs aquest triangle fa mínim el seu perímetre. És a dir, entre tots els triangles que jo pogués formar amb un punt aquí i un punt aquí, us l'imagineu aquest triangle, per exemple? Entre tots els que jo pogués formar amb un punt a cada costat, el que té mínim perímetre és aquest triangle, que es diu òrtic, perquè és el que uneix els peus de les tres altures. Ah, que és maco. Llavors, una vegada un alumne de la facultat me va fer aquest artilugi en petit, i ara jo l'he fet en gran i no sé si em sortirà. Vine, Dolors, vine. Si tu també vols venir, així m'ajudeu. Aquí tenim el triangle, el veieu, no? Aquí tenim un triangle de fusta, és evident. Sí, i llavors aquí tenim, no sé si veieu com va, unes arandeles, i hi passa un fil que l'agafes tu. Llavors, si jo moc això, tinc molts triangles, us imagineu, no? Triangles que van corrent per aquí. Però si volem treure el màxim de fil, què passarà? Que les arandeles corriran fins que ella pugui treure el màxim de fil. Endavant, tu treu el màxim de fil. Jo faré córrer les arandeles, però tu no cedeixis mai fil, estira fort, sense por. Tu no cedeixis fil, jo les faré córrer fins que jo no pugui fer córrer res. Pots anar traient fil? No. Ja no, i aquí una mica encara... No. Doncs escolteu, aquest triangle, que té el menor perímetre, que ha tret el màxim de fil, és el triangle òrtic. Per tant, les altures quines són? Ok? Ah, que guapo! Una demostració visual. Molt bé. Endavant. Tenim 10 minuts. Perfecte. Llavors, a partir d'aquí, dèiem la màgia de Viviani, el teorema que hem fet abans, que hem adelantat, i ara voldria fer el mateix, fent una xarxa de carreteres que unís aquestes quatre ciutats, que els he forçat una mica per donar un rectangle. Una mica forçades, no creieu. Val? Com haurà de ser la mínima xarxa de carreteres que uneixi aquestes quatre ciutats? Ripoll, Banyoles, Santa Coloma i Vic. Aquí tenim dos dels alcaldes. Clar, el que un pensa d'entrada és comparar-ho amb el triangle, us en recordeu, no? Pensar amb el punt de Fermat, i llavors un pensa que poden ser què? Les dues? Diagonals, sí o no? Un ho pensa. Clar, vosaltres ja no us enredo. Llavors, ho provem. Li preguntem en el sabó. Molt bé. I, espera un moment, trec el màxim de líquid per no produir aquí un curtcircuit. I, senyors i senyors, obtenim això. Lo bonic del tema és que si nosaltres mesurem les dues diagonals, em sembla, tingueu-me confiança, em sembla que és uns 13 i 13, 13 i 13 serien 26. En canvi, si mesurem la quantitat de paret que ha hagut de fer així, serien 5 per 1, 2, 3, 4, 20 i 4, 24. Per 2 centímetres el sabó ens ha sorprès de nou. Però no us ho perdeu, no acaba aquí la situació. un angle de 120 graus, un angle de 120 graus, vaja, tots els angles són de 120 graus. És que el sabó sap matemàtiques? No. És que les matemàtiques saben sabó. És que les matemàtiques són l'eina més potent que ha inventat la intel·ligència humana per estudiar l'entorn que ens envolta. Per això tothom, totes les escoles del món ensenyen matemàtiques. No? Per tant, si hem de buscar el circuit, ei, perfecte, si hem de buscar el circuit de carreteres, haurem de resoldre aquest problema que ens resol el sabó amb total rapidesa. No? Ara que aquí estem passant per davant per sobre del pantà de Sau, i això és un problema, aquesta carretera l'haurem de discutir. I aquí tenim un altre problema, el mirall d'aigua i la simetria. Deixeu-me, ja que parlem de matemàtiques que entren pels ulls, parlar de simetria. Aquí tenim calidoscopis, que n'hem portat un, però no cal que el mostrem, perquè aquí es veu clar calidoscopis grans, no?, que són molt macos i que són del Museu de Matemàtiques. No? Deixeu-me fer un experiment, que aquest és molt bo i sorprenent. Era un mirall, el tinc aquí, el mirall. Dolors, vols fer-me de voluntària, potser? Gràcies. Bé, escolteu, tots ens hem mirat alguna vegada el mirall, sí o no? Dolors, jo t'aguantaré el mirall i et demanaria que dibuixessis el contorn de la teva cara. Sí, però només el contorn. És dir, no pateixis, no has de fer detalls, etc. Tu mateix. Jo aguanto això. Només, sí, bona pregunta. Aquest comentari és boníssim. Sí, si no es fan materials, no te'l fan, però els alumnes te'ls fan tots. És molt complicat amb dos ulls, proveu dibuixar-se amb un mirall, perquè amb un ull veiem una imatge i amb un altre veiem una altra. Gràcies a això podem percebre les distàncies. Com més diferents són les dues imatges, més a la vora és, provem un bon dit, més a la vora és l'objecte que veiem. D'això se'n diu paral·laxi en matemàtiques. Per tant, tanco un ull, Dolors. Tanquem un ull. Molt bo, eh? Com el material ens fa descobrir matisos que sense ell no ho descobriríem amb una pissarra.
No pot ser, em sortirà molt petit.
Vols dir? Tu dibuixa-te com ets.
Si no, no surt molt petit al cap.
Ai, li surt petit. I podríem dir, ho sento, mirallet, mirallet, per què m'has fet tan petitet? Bé, sí, això, la idea és molt senzilla. Aquí tenim la Dolors, amb l'ull que fa el dibuix. És la Dolors real. I aquí tenim la Dolors virtual, a l'altre costat del mirall, naturalment. És clar, aquí es produeix un con des del seu ull a la seva cara. Ella creu que es dibuixa el contorn, però no és veritat, no li dieu. El que fa és el dibuix sobre el mirall del mig. Mireu aquest triangle i aquest. Pel teorema de Tales, aquesta altura és la meitat d'aquesta, perquè és evident que aquesta distància és igual que aquesta. És meravellós, no? Sorprèn molt quan fas això, no? Com una situació real, és a dir, quan ens mirem els miralls, a sobre el mirall no ens veiem igual, per això amb un mirall podem veure més gent que la que cabria en allà, el doble, de fet. Bé, molt bé, i ara, això és el món de la semblança, que té a veure amb els fractals, deixeu-me fer un brindis a la fractalitat, fins i tot el Google va dedicar un dia als fractals, no? Que és les matemàtiques que entren pels ulls, produeixen a vegades gran bellesa. Però a vegades també enganyen. Aquí tenim la Clara, això és una cosa d'un museu que està amb una parada de metro de Brussel·les, que està dintre, no està dintre enlloc, està en aquest tanc, no és un tancat, en aquesta cosa. Mirar des d'una determinada perspectiva, sembla que estigui dintre, des d'un determinat punt. Que és raro? Però aquesta figura, senyors i senyors, recorda molt la figura d'impossible de l'Escher. No? Deixeu-me fer aquest brindis, és a dir, que a vegades les imatges que entren pels ulls també enganyen, no? Perquè en el fons és un problema de passar una situació de 3D a una situació de 2D. No? Aquest és un tema interessant que està relacionat amb la paral·laxi, aquell exercici que us he dit. Agafeu un dit, aquí veieu que hi haurien dues imatges, no? Una de més verda, l'altra de més vermella, amb unes ulleres, un ull en rebaria una i l'altre en rebaria una altra. Són diferents i per això tindríem la sensació de tres dimensions. M'explico, no? Però allò que us he dit, poseu un dit aquí, com més tanqueu un ull i un altre, com més a la vora esteu, més diferents seran les dues imatges. És a dir, podem substituir aquesta flor per posar un dit i fer aquesta prova, no? Molt bé. I ara quedem-nos amb 3D i amb 3D mirem superfícies mínimes. I amb això acabem. He portat uns objectes Sí, aquests... Ah, sí. Gràcies. Bé, és molt bonic. Sí, les preguntes que hem fet al sabó amb 2D, ara els fem amb 3D, aquí, per exemple. Quina serà la mínima carpa? Us imagineu? És a dir, el que li preguntem al sabó és, si volem fer una carpa que passi per allà, per aquí, doncs per aquella lleixa d'allà, la carpa s'haurà de retorçar d'alguna manera. Però la forma que ell adquirirà serà tal que la quantitat de centímetres o de metres quadrats de carpa serà la mínima possible. Això és meravellós, perquè les molècules tendeixen a ajuntar-se. Llavors, quines figures ens donarà aquesta propietat de mínims, aquest model matemàtic de mínims? Per exemple, aquí, mireu que bonic. Espero que els del més al fons mireu, es veu més o menys la forma? I com queda el punt de Fermat tridimensional? Ho veieu? I els angles diedres entre les cares són de... Com no? Perfecte! I llavors podem fer això, trencar una cara, i ara aquesta està tensionant a dalt, la veieu aquesta? La trenco i ara mireu que maco, Queda una figura que és com una cadira de muntar, un paraboloide hiperbòlic, i a més, que sembla ben corbada, i en canvi, diguem que, i descansen sobre ella línies rectes. Aquí a Girona hi ha una escultura, estava abans a la carrer Emili Graït, on no sé si encara hi és, ara està en una altra cosa, que està tota formada per rectes, però d'una sensació molt corba, no? Doncs és aquesta idea, no?, d'aquestes figures reglades. Us ha agradat? Però encara podem fer més coses, I podem posar una bombolla al mig. Hem dit que havien de ser esfèriques, no?, des d'un punt de vista físic. Però mireu aquesta. Obtenim... Ei, guapa, a vegades. Obtenim una bombolla que reprodueix la forma de dalt perquè està tensionada per les sis arestes, no?, per les cares que l'uneixen a les sis arestes. Aquest maco, és tot un món, no? Quan se troben dues bombolles, els plans tangents formen angles de 120 graus. Com, no? Ara aquí, què donarà aquí? Va, us en recordeu del problema de les carreteres a les quatre ciutats que donava allò així? Doncs farà el mateix, però tridimensional. Provem-ho. Va, guapa. Mireu, ho veieu? El mateix. Esclar que si això fos un cub perfecte, tanta mínima superfície seria aquesta, com donant energia, és a dir, moviment, passo d'una a l'altra. Uau, us ha agradat? Com la tercera posició. Sí o no? Us ha agradat? I tornem a la inicial. Ei, que bo. Bueno, jo em diverteixo com un boig, com podeu veure. Bé, i ara em podem preguntar. Tornem a estar parlant de mínims, Quina seria la mínima superfície? Aquesta. Però, i si ara poséssim una bombolla al mig? Què donaria? Provem-ho? Es reprodueix el cub de fora. Aquest maco. És a dir, tenim un cub, diguem, quasi volant, que reprodueix la forma de fora. Bé, aquí podem fer moltes figures divertides i sempre de mínima superfície. Molt bé. És maco, és d'un món. I ara aquesta. Ai, aquí. Aquí. Aquesta és molt maca, però doneu-me 5 oportunitats, perquè a vegades no surt la mínima. Surten altres, És un dels encants, l'encant de la incertesa, no? Uau, a la primera es nota que hi ha bones vibracions. Uau, només que farem una mica de cirurgia estètica. Mireu que maco, mireu que bonic. És una rosa dels vents tridimensional. És a dir, aquella condició matemàtica de mínima superfície ha ocasionat una forma de gran bellesa. Hi havia un matemàtic anglès que es deia Hardy, que ho deia amb una frase més llarga, però es podia resumir dient el primer test per saber que una teoria matemàtica és certa és que sigui bonica. És evident que a vegades hi ha estètiques més profundes que van més enllà de la forma i van a la lògica, però realment aquest model matemàtic de mínima superfície ha ocasionat aquest diamant tridimensional fet de bombolla. Bé, ja, no sé com estem de temps, compleixo. Doncs, per acabar, ja acabem. farem una cosa més lúdica, us sembla? A mi m'ho va ensenyar en Pep Bou i li vaig dir que sempre que ho fes diria que m'ho havia ensenyat. Llavors necessito dues voluntàries, sisplau. Farem un molinet de bombolles que girarà. Val? Primer, m'heu donat diverses oportunitats, perquè a vegades no surt això. Però bueno, a vegades, veieu, es troben, el del mig, veieu el mig que hi ha com un pla? No és un pla. És un casquet esfèric d'una esfèria. Només seria un pla si les dues bombolles fossin idèntiques. Si no, és un casquet esfèric d'una esfera molt gran que s'introdueix dintre la més gran. De la més petita, s'introdueix dintre la més gran. Va, anem-hi? Anem. És que el temps juga en contra nostra. Ja us ho podeu imaginar. Va, guapa. Va, ara tu agafes per dalt i tu per baix. D'acord? Endavant. Sense que ens tingui, poseu-vos a verticals, molt bé, i que el coll sigui primet, però que no es trenqui. Molt bé. Bé, moltes gràcies. Ha estat un honor. Gràcies a la Maria Antònia. Bé, gràcies. Merci. Gràcies. Merci.
En primer lloc, excusar la rectora, que és fora de la ciutat de Girona, i em consta, m'ho ha dit personalment, doncs, que transmeti els records a la directora del GAMAR, la Maria Antònia Canals, i que li agradaria molt haver estat aquí. La Maria Antònia, quan ha explicat, quan ha tingut oportunitat de dir-nos quatre paraules, ha fet tota una sèrie d'agraïments, no? A la Facultat d'Educació, per la històrica col·laboració i complicitat amb el GAMAR, amb el Departament de Didàctiques Específiques, amb la Biblioteca, aquesta nova casa que ha acollit amb generositat el GAMAR, però com ens ha dit doncs, la Maria Antònia, doncs, la biblioteca també se'n beneficia d'això, a la Fundació Universitat i a la Fundació Girona Universitat i Futur. Però jo crec que cal canviar aquests agraïments. És a dir, la Universitat de Girona està en deute amb la Maria Antònia Canals i està en deute amb el GAMAR. És a dir, la seva energia, la seva vitalitat, la seva frescor intel·lectual, la capacitat de capitalitzar tot el seu saber, tota la seva experiència acumulada, al servei del que ha fet des de sempre, no? El servei de l'ensenyament, el servei dels mestres, aquests intermediaris absolutament bàsics i necessaris per arribar al destí final, els nens i les nenes a través de les escoles. No? Per tant, en nom de la rectora, gràcies Maria Antònia per la teva contribució i per la teva constant dedicació a l'ensenyament de la matemàtica. Potser sí que això de la millora de l'ensenyament de la matemàtica, com la millora de tantes i tants altres disciplines i matèries, és una utopia, però estem segurs que el GAMAR és ja una prova tangible, concreta, d'aportació a la millora de l'ensenyament de la matemàtica doncs, a Girona, a Catalunya, a Espanya, i per tant la Universitat de Girona diu moltes gràcies.